10 i 35 minuts. Carme Cabús, bon dia.
Hola, bon dia.
Passem del còmic a la literatura, però escolta, no deixem els llibres aquí al Sant Cugat a fons. Què tal? Veig que s'ha pogut arribar, eh?
Sí.
Tot i la pluja,
sí, sí.
Avui és un dia...
Ens hem arriscat, però hem arribat.
Doncs escolta, què ens portes avui?
Doncs mira, avui us porto un llibre molt especial, com n'hi ha pocs a la literatura.
Ah, caram.
Sí, sí, molt, molt especial, de veritat. Un llibre que de només unes 100 pàgines, però que ens obre la porta a la visió i a la comprensió d'un món sencer. Un llibre que només té 100 pàgines, però que és dels que m'ha costat més, diguéssim, de poder treballar, de veritat, eh?
Per què?
Perquè és que obre tantes dimensions i tantes dimensions, de veritat.
En 100 pàgines, eh?
Sí, sí, sí. Una quantitat de dimensions que és que et quedes astorat, eh? De debò. Sobretot una, que, de la qual ja parlarem. I aquest llibre du per títol Carré Ordené, Carré Labat, i la seva autora és la Sarah Kaufman. Avui presentem aquest llibre. La Sarah Kaufman és una escriptora que va dedicar tota la seva vida a l'estudi de la filosofia i de la psicoanàlisi i que abans del llibre que presentem avui ja havia publicat una obra molt extensa i també important, de gairebé 30 llibres, però no sobre literatura sinó sobre filosofia. Ella és una, pertanyia, és una filòsofa que pertanyia a una generació de grans pensadors francesos. Així doncs, va ser escriptora, filòsofa i professora de la Universitat de la Sorbona de París i també va impartir diversos seminaris a diverses universitats, per exemple, la de Ginebra, Suïssa, la de Berkeley, a Califòrnia, l'anaven cridant de diverses universitats.
Doncs avui parlem de Carré Ordené, Carré Labat, de Sarah Kaufman. Posem una mica de música per ambientar-nos una miqueta.
Molt bé.
Única, dèiem, única obra literària, eh?
Sí, aquesta és la seva única obra literària, aquest llibre, Carré Ordené, Carré Labat, i alhora és totalment autobiogràfica. Va escriure aquest llibre, l'últim de tots, després de la seva gran obra filosòfica, aquest és l'últim. El va escriure a l'any 1993, aquest és l'únic, l'últim i l'únic que és literari. El va escriure l'any 1993, el va publicar el 1994 i aquest mateix any es va suïcidar.
Ostres!
Sí, o sigui, va acabar d'escriure aquest llibre i es va suïcidar. Cal dir també que havia entrat en una depressió molt severa després d'escriure el llibre i a més també patia càncer. I quan es va suïcidar tenia just 60 anys. Hi ha una altra cosa també important a comentar sobre el dia del seu suïcidi, és que precisament aquest dia, el 14 d'octubre de 1994, coincideix amb el 150è aniversari del naixement de Nietzsche, el filòsof alemany del qual ella es considerava filla i sobre el qual havia versat la major part de la seva obra filosòfica. La seva tesi doctoral ja la va escriure sobre Nietzsche i també sobre Freud, sobre tots dos, d'acord? Aleshores, així doncs, aquesta coincidència es pot interpretar, pot interpretar-se des de fora, perquè clar, no sabem els motius de l'autora, no?
No, no li podem preguntar tampoc, eh?
No, com un tribut, doncs, al seu mestre. També, a més, va escriure tractats sobre Plató, Kant, Rousseau, i va dedicar, es va dedicar amb molta profunditat a l'obra de Freud. Tanmateix, fixa't això, una mica també per marcar la importància del llibre que presentem avui, l'autora, la Sarah Kaufman, ja ens diu en el prefaci d'aquesta obra, Carré Ordené, Carré Labat, diu, potser els meus nombrosos llibres han estat trencalls necessaris per poder contar allò. I allò és el que precisament ens explica en el llibre que avui presentem.
Allò.
Allò.
Ens explicaràs què és allò o no?
Sí, perquè ara ho comentarem, Ara comentarem de què va. Mira, aquest llibre presenta dues parts. Un és el relat esgarrifós de la persecució, captura i deportació dels jueus als camps d'extermini. Això és d'una banda, que dura potser una mica menys de la meitat del llibre. I la segona, vull dir, com molts llibres s'han explicat, no?, sobre aquest tema, i la segona és la intolerància i la ignorància generada per l'enfrontament de dues cultures de l'altra. I aquest és el tema, diguéssim, que és insòlid, insòlid perquè jo, per exemple, no ho havia sentit mai, ni ho havia llegit mai enlloc, i ella, en canvi, ho expressa. Mm. Aleshores, per això jo, aquest llibre, que tothom el posa en les llistes de llibres imprescindibles, és un llibre que apareix, acostuma a aparèixer sempre.
Mm. En el nostre també, doncs.
En el nostre també, exacte, no podríem defugir-lo, Es tracta d'un llibre d'una gran força emotiva i també d'una gran alçada intel·lectual. I l'estil és bàsicament expositiu i lineal. Segueix un ordre cronològic i una cosa molt, molt important és que no emet cap mena de judici sobre els fets que narra. I
això és difícil,
És difícil, però ella, clar, tenia aquesta d'allò filosòfica, Tenia tota la seva carrera de 30 anys, I això, el fet d'emetre judicis, ens ho deixa a nosaltres, els lectors. Naturalment, també podem dir que és l'obra d'una gran escriptora, ja que l'escriptura va constituir sempre una part essencial de la seva vida. Si et sembla bé, arribats a aquest punt, que ja hem explicat bastant d'aquesta autora, potser és el moment d'explicar més abastament, no, la seva biografia.
I tant, sembla? I tant. Sara Kaufman, m'atreveixo pel nom a dir que devia ser jueva.
Sí, perquè a més la Sara porta l'H final, Sara. Doncs ella va néixer a París, ella era parisenca, va néixer el 1934. Pertanyia, això que comentem, a una família jueva polonesa que l'any 1929, arran dels pogroms habituals que hi havia a Polònia, ja s'havia escapat de Varsovia. El seu pare era un rabí d'una petita sinagoga del barri de Montmartre. Pensa que estem parlant en una època que ja havia passat l'època dels grans pintors, saps? De la gran, tot aquell alliberament, d'aquella creació. Doncs aquesta és una etapa posterior. Vivien al barri de Montmartre, que és on es va establir la família. I el carrer, precisament on vivien, era el carrer Ordener, que l'esmenten al títol.
Que ara falta l'altre, però,
Sí, l'altre ve després. Clar, una part del llibre que hem comentat és el carrer Ordener i l'altre és el carrer Labat. I aleshores, a partir d'aquí, si et sembla, podem seguir explicant la seva biografia a partir del llibre que presentem avui, ja que ella ens l'explica, ens explica la seva biografia de quan era nena i vivia al país ocupat pels nazis, que a més un París farcit de col·laboracionistes, En el seu domicili, doncs, del carrer Ordener, el seu pare, que ja han dit que era rabí, també feia cerimònies religioses diverses, com casaments, divorcis, circumcisions. A París, els seus pares havien tingut 6 fills, 3 nenes i 3 nens. Tots nacionalitzats francesos i havien après perfectament el francès a l'escola. Si bé a casa seva es parlava l'idis i els seus pares no sabien francès, Ella, l'autora en el llibre, ens diu textualment, diu: a casa nostra hi regnava una atmosfera religiosa i sagrada. Observàvem de la manera més estricta les prohibicions alimentàries. Jo em delia per cantar en hebreu els cants tradicionals. I molt bé, aquesta, doncs, fins aquí, era la vida d'aquests nens jueus a París, com molts altres veïns i amics, també jueus, l'escola francesa i els sagrats i estrictes rituals jueus a casa. Era la seva...
Les dues vessants.
Vida quotidiana, sí. Però què passa? Quan ella té 5 anys, l'1 de setembre del 39 esclata la Segona Guerra Mundial. Just 9 mesos després, el 22 de juny del 1940 i fins al desembre del 1944, té lloc l'ocupació de París per part dels nazis, que imposen, amb l'ajuda de la policia i la gendarmeria franceses, la persecució de jueus i el seu extermini en els camps de concentració. El mateix 1940... el mateix any que ocupen París, els nazis ja fan un cens de tots els jueus que hi ha a la ciutat, i a més estan obligats a portar les estrelles grogues, I la mateixa Aurora diu textualment, diu: el 16 de juliol de 1942 les batudes es van estendre. Dones, vells, infants, tots els jueus nacionalitzats francesos com els altres, ningú no se n'escapava. A l'escola em tractaven de porca xubatona.
Què més? Què més tenim? Déu-n'hi-do. Al final és la cruesa, no? També? O no?
menys...
O és menys crua que altres.
No, és... Bueno, el que passa que ella, com que no fa cap judici, avui explica els fets expositivament, eh? O sigui, el que passa que sorgeix d'aquí, clar, una emoció immensa, però ella no ho explica, eh? Des d'un punt de vista emotiu, ella ho explica d'una manera lineal i expositiva, eh? I ja et dic, sense fer cap interpretació, ni cap vessant moral, ni cap mena de judici. Aleshores, és el lector que a partir d'aquí... ha de reaccionar, va reaccionant, saps? Això també és molt interessant. Aleshores, arriba el dia de la gran batuda del velòdrom d'hivern, que aquest fet, si et sembla bé, he agafat informació de la Viquipèdia, perquè jo mateixa no ho sabia, no, o sigui, no, saps? I és també per donar informació. Perquè ella només posa Veldip, que és, jo pensava, això deu ser una cosa jove, doncs pues no, és l'abreviació del velòdrom d'hivern, eh?
Sí.
I hi ha aquesta gran batuda del velòdrom d'hivern, s'anomena així, que va tenir lloc entre el 16 i el 17 de juliol de l'any 1942. L'autora escriu textualment, diu, el 16 de juliol de 1942 el pare sabia que l'agafarien. El pare es va posar a esperar. Temia que si ell mateix s'amagava, s'endurien la dona i els seus 6 fills. Esperava i pregava a Déu que se l'emportessin. Cal dir que els seus 6 fills tenien entre 2 i 12 anys, eh? I efectivament, el 16 de juliol la policia francesa va trucar a la porta i es van portar el seu pare. I els nens es van posar a cridar, a xisclar i a plorar fins a perdre l'alè, conscients que ja no el tornarien a veure mai més, com en una tragèdia grega. Ella posa, oh, papa, 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 no? Molt bé. Aleshores, sembla, podem explicar, doncs, això, aquesta, la història, una explicació històrica de la batuda del velòdrom d'hivern, que ja et dic, jo he tret de la Viquipèdia, eh? Penso que cal explicar-ho perquè ens podem fer una idea de l'horror i la crueldat amb què vivien els jueus a París i a Europa a començaments dels anys 40, eh?
A vegades sembla mentida que es pugui arribar a...
Sembla
tanta...
mentida, eh? Això ho he extret jo de la Viquipèdia. Bueno, he fet un resum, eh? Diu, això llegeixo textualment, diu, la batuda del velòdrom d'hivern, organitzada del 15 al 16 de juliol del 1942, va ser la batuda més important realitzada a França contra els jueus durant la Segona Guerra Mundial. S'anomena així perquè molts dels arrestats van ser primer retinguts en aquest velòdrom abans de ser enviats als camps d'extermini que l'Alemanya nazi tenia a l'Europa de l'Est. A França, el govern de Vichy va mobilitzar la policia francesa per participar en aquesta operació. A París, 9.000 policies i gendarmes hi van prendre part, francesos, eh? Això vol dir que no només era la Gestapo que se n'encarregava, sinó, amb la seva major part, la policia francesa. Els jueus francesos estaven fitxats des del 1940 i, per tant, les autoritats coneixien les seves adreces. El 16 de juliol de 1942, de matinada, prop de 13.000 jueus van ser arrestats a París, més de 4.000 nens, unes 6.000 dones i més de 3.000 homes. D'homes n'hi havia menys perquè ja els havien agafat amb una batuda anterior.
Déu-n'hi-do, són de 13.000 persones, són moltes.
Sí, però va ser una quarta part de tots els jueus que van agafar a París. Una quarta part, perquè les batudes se repetien. Aquesta va ser la de més quantitat. I a més a més té senyalat això, no? El Veldiv, o sigui, com una data històrica, I totes aquestes 13.000 persones, amb 4.000 nens, 6.000 dones i més de 3.000 homes, van ser conduïts al velòdrom d'hivern perquè no sabien on posar-los, que es va utilitzar com a presó provisional. I el 1941 ja s'havia utilitzat amb aquesta altra batuda que s'havien endut moltíssims, només homes en aquell cas, no? Després de 3 dies, els alemanys van decidir transportar els nens, 4.000, directament al camp d'Auschwitz, on van arribar sense cap procés de selecció prèvia i van ser enviats directament a la mort amb les cambres de gas. Les altres persones presoners del velòdrom van haver de subsistir sense els seus fills separats de les famílies durant 5 dies sense menjar i gairebé sense aigua, sense vàters, o sigui que sense obrir finestres, feia una calor bestial, perquè era, fixa't, el juliol, el sostre era de vidre, i el que intentava fugir eren afusellats en el propi camp com escarment, un centenar de presoners es van suïcidar i el destí de tots van ser els camps d'extermini. Això perquè sapiguem què va passar i que, o sigui, per veure que al voltant dels jueus tota la realitat com era de sinistra i esperdidora, A més, la població francesa estava plena plena vessar de col·laboracionistes amb el règim nazi. Aquesta va ser una de les batudes, la que va agafar més gent, però n'hi havia hagut abans i en seguien, eh? Mm. O sigui, en van seguir, i tot el periple que va passar... Que... Però ella, fixa't, això ho escriu amb 40 pàgines, eh? I clar, tu tens ganes de saber què va passar realment, perquè la història no la saps, ella només es diu el Veldiv, no? I dius, què és això del Veldiv, no?
Sí, és com un d'aquests documents que té com enllaços que vas ampliant informació,
sí,
no?
En un altre lloc. La, i a més vas entrant en una profunditat que desconeixes, perquè després ve l'altra part, eh? El carrer Labat. Això encara és carrer Ordené, eh?
Ens queden 10 minuts, ho dic perquè si hem d'arribar al carrer Labat...
Sí, val, doncs ho explicaré rapidet, eh? Diu, aquest fet horrorós i traumàtic de l'atenció del pare segueix l'horror de ser agafats constantment als diversos amagatalls per als germans que les organitzacions comunistes jueves els van portar a viure a cases de pagès, però com si fossin nens francesos, eh? Perquè si les famílies on eren s'assabentava que eren jueus, els denunciaven. Eh? Mm. Aquí, havien de, perquè ells menjaven el menjar kosher, aquí havien de menjar el menjar que hi havia, eh? El, tal com els alimentaven, els van canviar el nom, ella va passar a dir-se Susan, i sempre amb aquest terror i que els poguessin descobrir l'identitat jueva. Ella era una nena de 9 anys, però que això vivia d'una manera tan, una tragèdia tan profunda, que només feia que plorar, xisclar i vomitar. I què passava? Que la mare la va haver d'anar a buscar per poques bombers que eren jueus, eh? Perquè no volia menjar porc, no volia... O sigui, horrorós. Se l'entorna a emportar al domicili familiar del carrer Ordené. Però a París es multipliquen les batudes contra els jueus i estar allà és massa perillós. I què fa, doncs? Que la mare va buscant altres refugis, però la nena no hi aguanta ni 2 dies, i al final la porta en un lloc de refugi de nens jueus, amagadíssim, i la nena no s'hi vol quedar de cap manera, i la mare se l'emporta. I què passa? Que aquella mateixa nit la Gestapo va allà, els agafa tots i els deporta. I la mare interpreta això com un miracle, saps? Perquè la nena no s'hi ha quedat. I diu, ens quedarem junts, passi el que passi. I què passa? Aquí entra el carrer Labat, veus? Resulta que se'n van a casa d'una antiga veïna que havien tingut, que sempre doncs, feia carícies als nens i que era una persona molt dolça, que precisament aquesta veïna antiga, que s'havia canviat de domicili, ara viu al carrer Labat. I se'n van allà, doncs com la Mare de Déu per tenir el nen Jesús, aquí, en aquesta casa, aviam si els volen acollir, no? I l'autor ens diu textualment, diu, una estació de metro separa el carrer Ordené del carrer Labat. Entre ells, el carrer Mercadet. Em sembla interminable i vomito tota l'estona. I la senyora del carrer Labat doncs les accepta per aquella nit, i l'autora també ens diu, no teníem ni un ral ni tampoc cartilla de racionament, qui ens amagués corria el risc com nosaltres de ser deportat o afusellat. O sigui, aquesta senyora les agafa
sabent el risc
que corre, eh? Què passa aquí? Que resulta que se'n torna l'endemà al carrer Ordené, però hi ha anat allà la Gestapo, hi ha anat allà i ha destrossat la casa perquè anava a buscar els 6 fills amb ella. I clar, estaven ja dispersats, amagats, no? I com que de la ràbia que li agafa, hi van anar 6 de la Gestapo, perquè ho expliquen els veïns, van destrossar el pis i la casa. Què passa? Que elles no poden quedar-se al carrer, porten l'estrella jueva, se'n tornen a la casa de la casa de la senyora, que es diu Memé, del carrer Labat. Què passa? Que allà, sense, mira, com que no hi ha una altra solució, si estan tota la guerra, havia de ser provisional, i la guerra acaba al cap d'un any i mig. Però aquí passa un drama bestial, que té lloc un conflicte inaudit entre aquestes dues dones i aquestes dues cultures, la seva manera de veure el món, la rigidesa dels preceptes de la religió jueva i la llibertat de la cultura francesa, perquè aquesta senyora, la Memé, a qui ella li diu àvia, i per qui té passió de seguida aquesta nena, que és l'autora, quan era petita, tenia 8 anys, doncs tenia un amant, que era un llibreter d'allà del mateix carrer, anava mig despullada per casa, la nena, clar, és que no podia tant menjar kosher, però la nena us ho menjava tot i, bueno, i tenia passió, va agafar compassió per aquesta dona, i la mare li va agafar com un odi i una revenja, no? Perquè, clar, allà hi va viure un any i mig i vivia només tancada en una habitació, perquè no... I aleshores, aquest drama va ser el que va haver d'aguantar la nena. Arriba el dia de la... un any i mig o més, eh? Arriba el dia de l'alliberament de París, l'agost del 1944, i com ens diu la mateixa autora, diu, un dia totes les campanes de París es van posar a repicar a la vegada. Era l'alliberament de París i el de la mare. Per fi podria sortir, tornar a viure, recuperar els fills. I aleshores és quan la mare es veu en condicions de posar en marxa, de fer realitat, tot l'odi i tota la revenja que acumula contra la senyora del carrer Rabat. Rabat. O sigui, es disputa la nena que, a més de tot el que ha viscut, no?, ha de pagar amb una crueltat bestial aquesta intolerància i odi que ha anat creixent a dins de la mare. Que es
però
mostra,
en quin sentit, per exemple?
Amb el sentit de que, per exemple, la nena té predilecció i se l'emporta d'allà, ella vol tornar amb la senyora, no li deixa veure, la tanca dies a la latrina sense poder sortir, la pega amb un fuet. Bueno, sí, càstigs corporals i tot, eh? Una cosa bestial. Porta judicis la senyora del carrer Labat. Bueno, en fi... saps? O sigui, una cosa inaudita que a mi no sé, o sigui, que jo no sabia mai
a
perquè...
vegades en aquestes situacions extremes, no?
Però és que els jueus sempre havien sigut com, a més, aquesta senyora, sempre havien sigut com les pures víctimes, no? Però aquesta senyora o sigui, aquesta reacció jo no havia més amb una persona que està exposant la seva vida i que les manté allà no una nit, sinó un any i mig o més, saps? Vull dir, una reacció, i això és l'altra part del llibre, que això dona moltíssim per pensar en com és l'ésser humà, no? O sigui, com els nostres prejudicis, els nostres dogmes, són més importants fins i tot davant d'algú que ens ha salvat la vida i que se l'ha jugada. O sigui, és una cosa que tu hi vas entrant i vas dient, però com pot ser, com pot ser, com pot ser, no? O sigui, una visió... que mai ningú no l'havia vist, o sigui, aquesta perspectiva no l'havia descoberta jo, saps? Doncs... I ens la descobreix, n'havia sentit parlar o...
No, jo tampoc, no he parlat mai, no, d'aquest llibre, no?
No, però d'aquesta reacció que podien tenir els jueus, no? També,
suposo,
no?
Que d'alguna forma, quan estàs exposat a aquestes situacions tan extremes, a vegades reacciones de maneres que no t'esperes ni... Potser va pagar l'odi acumulat amb aquesta senyora, no...
I amb la nena, eh?
I amb la nena, evidentment.
I amb la nena, eh? Perquè llavors, en fi... tota aquesta situació que la nena també ha de viure i així és com la Sarah Kaufman ens desvella de manera ineluctable com poden estar derrelats els nostres dogmes i la nostra intolerància, de la qual no podem desempallegar-nos, no? Ni tan sols davant de les persones que ens poden, que ens salven la vida del nostre i dels nostres
això,
fills,
Avui en dia això de la intolerància torna a créixer. Sí. Escolta, qui ha traduït l'obra abans de perquè és un llibre imprescindible?
Sí, doncs mira, l'obra en català té dues traductores de prestigi, com són la poeta catalana Josefa Contijoc i la poeta francesa d'origen jueu Jael Langella. O sigui, té dues traductores i
per què és un llibre imprescindible, que ens queda un minut i mig?
Pues mira, perquè ens obre la porta a una comprensió molt vívida precisament del funcionament de l'ésser humà, perquè és que és una altra perspectiva. També perquè ens ofereix una realitat insospitada sobre la dimensió i el drama de l'Holocaust, perquè ella es considera una supervivent de l'Holocaust i això forma part també de l'Holocaust. Perquè és un llibre que diu i expressa però que no jutja mai i que amb els fets que exposa ens instiga a cada moment perquè nosaltres doncs jutgem, no? Des de tots els punts de vista que presenta, que són una barbaritat de punts de vista tan comprimit amb unes 100 pàgines, perquè ens mostra com la destrucció que genera la ignorància i la intolerància vingui d'on vingui, que pot, a més pot venir de totes bandes, en aquest cas, perquè quan la mare es fa forta, l'alliberament de París, que ja no persegueixen els jueus, llavors descarrega tot aquest odi. Vull dir, és una cosa increïble, vull dir que inaudita, no? I perquè a més tu notes com en aquest llibre l'autora fa l'esforç de narrar allò que internament no pot ser comunicat, un trauma definitiu que la porta al suïcidi.
Carrer Ordaner, carrer Labat, de Sara Kaufman. Carme Cabús, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem en una altra ocasió.
El més que bé. Ah, gràcies.